21 anys amb tu.
A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas i Raül Valls.
Què tal, com estàu? Molt bon dia, molt bon,
bon
dia, Raül.
Bon dia a tots i totes d'allà on ens estigueu escoltant. Avui és diumenge 15 de març.
15 de març, i aquest és el programa número 56 de La Gran Vida, des de que vàrem començar la nova temporada ja en el mes de setembre i segon cap de setmana amb tu, Raül, que també és un luxe.
Bueno, clar, i sí. Amb en Luis Méndez, el control tècnic,
sí,
que
sí.
Avui tenim moltes coses, però abans apuntau, si no ho teniu,
tenim
aquest telèfon de WhatsApp.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
Vinga, anem a repetir-ho, perquè hi ha gent que diu ai, no m'ha donat temps, no m'ha donat temps.
Clar,
vinga.
Estic dormit.
Clar.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
Idò, bon diumenge a tothom. Ai, tenc aquesta carrespera, vaig a tossir, perdoneu. Ara ja està.
Això
ja
és
ja
de diumenge de matí.
Sí,
donen detalls.
I de voltros, que estàveu a casa vostra, que ja berenau, no sé si aneu amb el cotxe per fer una excursió. Avui fa un bon dia. Ahir mos queixàvem que el millor faríem.
Ja ha nevat avui vespre.
Sí, sí. Avui 100 metres, no?
Avui 100 metres, sí, sí,
molt
sí,
bé,
ha nevat, ha nevat.
Per on ho has vist?
No, jo ho he vist a Meteo de les Illes.
Ah, d'acord.
Però, a més, hi ha el vídeo, vull dir, no hi ha fallo. Però, clar, no n'hi hagueu ara a dalt, també si hi ha neu, eh? No n'hi hagueu emprenyar la muntanya,
no.
Que ja s'haurà fos.
No col·lotseu les carreteres, eh? I no en bosseu, no fa falta, no fa falta. Tamateix, no. Només agafareu la...
Res. Ho veig per la televisió.
Vinga.
La qüestió.
Si baixem un poc en el món rural,
sí.
Això és un tema que també hi ha aquesta fira, no?, aquests dies. Una de les fires més importants i més grans, però tenim, a part, altres temes. Què tindrem avui?
Bueno, avui xerrarem un poquet de tot, com tu deies, del món rural, d'aquesta fira del món de la caça i el món rural que se faci Podron de Palma,
sí.
Però també, com bé dius, tenim moltes altres coses, com, per exemple, una altra fira. Està just en el costat, la fira del Ram.
La fira del Ram,
que cada vegada és més car anar a la fira del Ram.
I això que diuen que mantenen els preus de l'any passat, però els costos i tot, per l'hora de muntar...
Sí, qualcú hi perd, aquí, perquè aquí, si mantenen els costos i tot és més car, qualque cosa passa.
Exacte. Parlarem precisament de la pujada de preus de la benzina del combustible en el Comodús, que ja ha sortit en el carrer de Manero, i tindrem en aquesta primera hora també el Codi Vermell amb en Julio Bastida, que mos du sempre temes de successos, d'actualitat, de tot el que passa a les illes.
I també farem una passejada per Mallorca, i tot i que pareix que es molten fora, no, ja és aquí. Comença la Setmana Santa, i parlarem d'un d'aquests actes que comença avui, de fet, a la Misericòrdia, parlarem en directe.
Vinga, per cert, si voleu enviar un WhatsApp, podríeu demanar o podríeu comentar voltres com li deis, cucues, encampironats, com se diu, caperutxes.
Exacte.
No?
Mil segons maneres, el lloc, segons el lloc.
I de voltres també mos podeu dir com ho deis i si participeu, tot i que queda res, no mos donen en compte i ja hi serem. I tindrem avui també una entrevista amb la Sandra Verger, que és presidenta de l'Associació de Constructors de Balears, a veure què passa també en aquest context dels materials de construcció fa que tot s'hagi encarit, també el tema dels pisos, i tindrem una recepta avui d'aprofitament en la secció del rebost al plat.
Exacte. Tot això tindrem en directe fins a les 12.
Fins a les 12, i avui un entre tu i jo també molt xula, amb una lota, direm de moment, lota comunicadora, de moment.
Sí,
no?
De la casa.
De la casa, sí, de la casa. Au, idò, començam.
Vinga, començam.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
El món rural de Mallorca torna a tenir protagonisme amb una nova edició de la Fira de la Caça i del Món Rural, que se celebra a l'Hipòdrom de Son Pardo, i ja sabeu que durant tot aquest cap de setmana, i vos ho vàrem explicar també, aquest espai es converteix en un punt de trobada per caçadors, pagesos, criadors, artesans i famílies que volen descobrir de prop les tradicions del camp mallorquí.
Sí, un camp mallorquí que, bueno, no està passant pels millors moments i un món de sa casa que moltes vegades la gent desconeix. Per això, avui xerram amb Pedro Bestar, que és conseller electe de Vots Mallorca, conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural, Esports i moltes altres coses, com, per exemple, la caça. Així que el saludam, Pedro. Com anem? Bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia. Per començar, sé que vostè ja ha estat per allà i també avui hi serà de bon dematí. Quina importància té la fira i aquesta fira de la casa i del món rural per Mallorca i sobretot en els temps que vivim ara?
Bueno, és una fira importantíssima perquè tothom vegi el que és el món rural, perquè vegi que és la casa, perquè estiguin assabentats de tot el que sigui aquest món, que molta gent no té ni el coneix, i bueno, i un dia, més a més, un dia per disfrutar tothom avui, que avui fa solet, perquè ahir, per desgràcia, me'l va fer molt de vent i molt d'aigua, i bueno, va ser un dia...
Mal temps,
sí.
Sí, no va ser un dia de fira. Vull donar les gràcies a tots els que va venir bastanta gent, perquè era un dia, no era un dia per anar de fira i van venir, i es concedenta molt penya també. Vull dir que va ser, crec que dins del que hi va haver va ser un èxit, i pues, el que convidam és que tothom vengui a veure aquestes activitats, perquè ara d'aquí mitja hora, no tant, ja començam a veure carrers de trot, perquè si gent vegi el món del trot, hi haurà pastorets, hi haurà les carrers de Can Llebrers que havien de fer a hora baixa, els de Faramuga a hora baixa, exhibicions d'escamp, també hi haurà una competició de tirenfona, vull dir, diferents activitats perquè la gent vegi tot el que és el món rural, perquè al final caça, món rural, també hi ha un estand de tauromàquia, tot aquell entredit, pues, se veia tot plegat.
Bueno, com bé dèieu, ahir no va ser un dia gaire bo de temps, però avui, que fa bon dia, que ha sortit el sol, pareix, el bon dia per venir. Fins quina hora poden venir, si podrem, de Sant Pardo?
Bueno, estarà oberta fins a les 8 de l'hora baixa, i hi haurà tot el dia. Uh-huh. Poden venir les famílies tranquil·lament, perquè hi ha una zona de llocs per infantils molt grossa per del lot, perquè la gent puguin estar allà, les famílies puguin donar voltes, quan no hi ha un restaurant espectacular per venir a dinar. Vull dir, per fer una jornada tot el dia en aquest diumenge de sol, que vull dir diumenge de sol.
Exacte. Mm. Un bon diumenge a Sant Pardo i conèixer de ben a prop aquest món rural, el món de sa casa i també, per què no, el món de cípica.
Mm. I jo li volia demanar una cosa, Pedro. És cert que ara se fa aquesta fira durant aquest cap de setmana, amb moltes coses. De fet, el tir de fona és un esport que ha practicat també cosins meus, familiars, vull dir, és una cosa nostrada, i més o manco...
Jo ho vaig fer, vaig anar als campionats dels Balears.
Mira.
L'escola no te n'ensenyaven.
I és molt xulo, perquè per si hi ha qualque despistat, és això de tirar una pedra, vale? Com un tiratxin.
Sí, ara tiren una pilota de tenis.
Sí, exacte. Antigament, sí. Ara pedres no, però bé. Ho deia perquè és vera que ara se fa aquesta fira, però troba que se dona prou visibilitat al món rural durant la resta de l'any, en general?
Bueno, jo crec que falta molt de... Les fires que eren tradicionals, molt grosses de món rural, s'han tirades cap a un altre puesto. I el que hem de fer és donar molt més visibilitat, perquè el camp nostre, jo diria que, sempre diria que és el millor del món, la gent ha de conèixer el que passa en els pagesos, perquè la gent està avarada a veure quan anem als supermercats, o com, vull dir, i res més, no veuen el que hi ha darrere. La feina, perquè un pagès fa feina 365 dies a l'any, un granader en les ovelles, en vaques, vull dir, no hi ha dia lliure, hi ha dia de feina, i això... No se valora, no se valora perquè no ho vius, vull dir. I en aquestes fires, en aquestes coses, pues, el que han de fer és potenciar molt més aquestes activitats, que si en conegui el món rural, que és És a dir, és el millor que tenim dins del món aquí a Mallorca, que vegin la feina que l'ú, perquè si hi hem vist la feina que l'ú no hauria aquestes coses rares que surten, sinó si hem veuria que aquí hi ha un cost, hi ha una feina, hi ha una gent darrere.
Mm. Hi ha un debat social, que això sempre el tenim, no?, sobre la caça. Vostè com respon a les crítiques de col·lectius animalistes? No el vull ficar ara dins un vaciot, però sí que és una cosa que s'ha de poder defensar, també.
No, vull dir, cadascú pot dir el que trobi. Ara, jo no puc compartir de cap manera, perquè jo l'he viscut tota la vida sense la caça. Sí. Avui, no aquí, sinó a qualsevol lloc del món, hi hauria espècies que no existirien, perquè, vull dir, ara mateix la perdiu és un animal territorial, i si tu no lleves els animals vells, pues arriba el moment que tots són vells i que no crien i desapareixen. Vull dir, mai ens creguin que els caçadors... No, els caçadors el que fan és controlar aquestes espècies perquè no n'hi hagi, igual que la cabra. Si no hi hagués caçadors aquí a Mallorca, les cabres tenien damunt la plaia de serenal, perquè és un control cada dia que tenim damunt les espècies. I després, avui mateix, així com està la pagesia, el 90% és que cuida el món rural, de vora del bosc i tot això, són els caçadors que estan conrant, que estan fent net, estem de veda, són els que van a domenjar els animals. Vull dir, tot és un compendi de coses que és, quan ho veuen, quan ho viuen, hi ha molta gent que quan ve a veure-ho, tot canvia la seva idea, perquè al final, sí, tenim la vaca, al final és un món animal que nostre, però ara, per exemple, hi ha la caça a la cega, que potser estàs tot el dia i no trobes res. Què passa? Que tu vas en el teu cac en aquest tàndem d'anar a caçar i és una cosa meravellosa estar tot el dia dins la natura. Vull dir, i som els ecologistes més importants, diguéssim, que dins del món rural, són els caçadors.
També quan parlam de hípica, tot el món del trot, jo ahir parlava amb un amic meu que me deia que ell corre carreres de cavalls a l'hipòdrom i me deia que el seu cavall el deixarà de córrer d'aquí no res, tot i que el cavall ara està en el millor moment de forma, i me deia és que el principal és el cavall, no són les carreres, i jo vull que el cavall deixi de córrer ara, que està bé. Li deia això perquè quines creu que són les principals dificultats que enfronten els pagesos i criadors de Mallorca?
Bueno, en aquests moments el problema és que el menjar és molt car. Vull dir, el menjar que nosaltres fem aquí a Mallorca, que és molt, però no basta, perquè, per sort, tenim molt de criadors de cavalls de trot, igual que d'hípica, però de trot, molt de criadors, i els costos són molt elevats. Són molt elevats. Nosaltres hem pujat dins l'hipòdrom, les carreres han pujat un 40% d'ençà que hem arribat, perquè, clar, volem que hi hagi més criadors, més cavalls, i, clar, té un cost molt elevat. Tenir un cavall és un cost molt elevat. També, el que ha dit aquest company teu, els cavalls no els duen fins a l'hora de tot, perquè els cavalls, quan està bé, ja s'aturen, perquè aquí estimem els cavalls més que qualsevol cosa, i el que volem és viure, que el cavall vingui bé, el cavall disfruta de les carreres, perquè és veritat, quan tu veus que aquest cavall, ell espera que li donin per anar a les carreres, i vull dir, és un tàndem, i és dur molta de feina, jo entenc, perquè dur molta de feina, es costa molt elevat, i normalment és que no hi ha ningú que tingui un cavall, en té un parell de cavalls, i tot això pues, du una constància i el que he dit antes. Aquí són 365 dies, perquè tu no te pots anar a viatge si no tens una persona que se cuida del cavall, perquè si no, el cavall menja de matí i sobre baixa. Vull dir, el cavall de trot, a més, els ha de treure cada dia a trotar. Vull dir, és una cosa, és dura, és molt dura, i és una
sort que tenen tanta
gent.
És una responsabilitat.
És una sort que hi hagi tanta gent aquí a Mallorca que ho vulgui fer, perquè l'any passat van córrer més de 1.000 cavalls diferents. No, perquè carreres n'hi ha moltes, però cavalls, més de 1.000 cavalls diferents van córrer. I hi ha una bona sintonia dins el món del trot.
Molt bé, doncs, senyor Pedro Bestard, moltes gràcies. Ja ho saben, poden seguir disfrutant, gaudint d'aquesta fira de la caça i del món rural, a l'hipòdrom de Sant Pardo, fins avui a les 8 del capvespre. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Adéu.
We'll be right back.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Idò, xerrant del món rural, qui també hi seran en aquesta fira és Mallorca Rural, perquè el món rural de Mallorca viu moments de canvi i també grans reptes. Per això volem contar-vos una iniciativa d'aquest món del futur del camp i d'aquests joves que volen emprendre o gent que té idees en el cap i vol començar una nova aventura relacionada sempre amb la zona rural, amb el món rural de Mallorca.
I en aquest escenari, entitats com Mallorca Rural fan feina per impulsar aquests nous projectes i donar suport a emprenedors i fomentar oportunitats per als joves, com bé dius, Raül, que volen continuar vinculats al territori i al sector primari. I un dels seus programes és Rural App, que ahir xerram d'aplicacions i tal. No, app, vols?
Que són de moderns.
Rural App, i és una iniciativa que ofereix formació i suport a projectes innovadors que neixen al món rural de Mallorca amb l'objectiu de generar activitat econòmica i també noves oportunitats al territori.
I per això xerram amb Magdalena Llull, que és la presidenta de Mallorca Rural. Bon dia, Magdalena, com anem?
Hola, bon dia. Bon dia, Raül. Com esteu? Moltes
Molt
gràcies.
Bé. Magdalena, conta-mos, sou allà, no? Sou en aquesta fira de la casa i el món rural, però sí, nosaltres, sí, sí, sobretot, volem saber què és Rural App.
Vale, mira, d'acord. Raül, primer puntualitzar que no som la presidenta. La presidenta és el senyor Pedro Bastard, precisament amb els que està avui xerrant tantes. Som la gerent.
La gerent, la gerent.
D'acord?
D'acord.
Val. Bé, sí, el programa Rural App és un programa de formació i de premis, que el que vol precisament és això, és ajudar a fomentar persones emprenedores, estudiar la viabilitat de les seves idees un moment més incipient del seu projecte perquè puguin construir un bon pla d'empresa i donar visibilitat en els seus projectes. Tot això acompanyat, com deia, aquesta formació i assessorament, acompanyat d'un premis econòmics, tant a nivell local com a nivell nacional. De fet, crec que és molt important destacar que ja han estat 4 els projectes que s'han pogut presentar i guanyar aquí a nivell local i després presentar-se a nivell nacional. Crec que és important destacar que aquesta iniciativa té un bon un futur important.
Escolta, Magdalena, i quin tipus de projectes? O qui va dirigir concretament aquest programa?
Mira, aquest programa, que no ho he dit abans, però també és important comentar-ho, és un programa que està patrocinat per CaixaBank, dins un programa que tenen ells que se diu Tierra de Oportunidades, i va dirigit a persones emprenedores, autònoms, empreses petites, cooperatives, associacions, i preferiblement que resideixin a municipis de menys de 10.000 habitants. Dic preferiblement, és difícil perquè a Mallorca molts de municipis ja compten amb aquesta població, però sí que se premien iniciatives que estiguin arrelades o en localitats més petites. No? I tipus de projectes, me demanava, pues, principalment tipus de projectes que tinguin algun component agrari i que impulsin o que donguin valor en el sector primari, que precisament és el sector que la nostra estratègia de Mallorca Rural se vol potenciar.
I quan parlant de projectes agraris, són projectes, diria, tradicionals o també noves formes d'emprenedoria al camp?
Bueno, ho has dit tu en la pregunta, és a dir, per un costat el que se veuen són projectes que defensen, per un costat, lo tradicional, però sense cap dubte lligat a les noves circumstàncies que tenim avui en dia, no? Per tant, aprofitar la tecnologia, aprofitar i combinar sinergies entre sectors, sobretot se veu moltíssim i darrerament la sinergia entre el sector de l'agricultura i el sector hoteler o de l'hostaleria, el sector del turisme. I, per tant, tot això és innovació, és a dir, cercar fórmules o cercar respostes diferents els reptes i problemes que té el món d'escamp.
Mm? Mm. Aprofitant que és una app i que molts de joves ho tenen més per mà, va sobretot dirigit a un perfil d'una edat més jove o també gent amb experiència, no, jo què sé, de a partir de 40 anys? Quin és una mica el perfil de persones que se poden aprofitar?
No tenim un perfil tancat de programa, cert, que s'hi poden presentar, no hi ha edat ni mínima ni màxima. És cert que incentivam en els joves que liderin aquest tipus de projectes perquè precisament és un dels reptes que té el món d'escamp, no? Aquest de relleu generacional. Però tenim perfils de tot tipus. És vera que tenim joves, que suposo que és una de les qüestions que sempre surten, no? Si hi ha joves que estiguin interessats en escamp. Sí, tenim perfils joves. De fet, a totes les edicions, els premiats, el manco o alguns d'ells, han estat joves. I tenim un jove que precisament aquesta setmana està participant a la gran final a nivell nacional, que participa en 20, ha quedat entre els 20 finalistes, i és un jove, precisament, el Son Pere Jaia, que és una explotació de vinya. Que va participar en el Relat i ara és a final a nivell nacional i és jove.
També volien saber quines són els principals obstacles que se troben, no?, a l'hora de tenir una idea de posar-la en marxa.
A veure, els principals obstacles, pues, evidentment, hi ha una sèrie d'obstacles que són, bueno, inherents a totes les iniciatives que venen acompanyades per instal·lar-se aquí, no?, en una família com la nostra, que potser és a terra, el cost de producció, per tant, problemes de competitivitat. Però sí que és cert que, bueno, tot això també acompanyat, evidentment, de compliment de normatives. Jo crec que és una de les qüestions també importants, no?, a nivell de llicències, el dret de produir, a nivell de permisos, tot això. I que, bueno, i que una illa com Mallorca, evidentment, té altres, tant l'oferta laboral, d'altres sectors, que tot això sigui més complicat, no?, a punt que altres territoris és hora d'emprendre, no?, en el món rural.
Magdalena, per anar acabant, simplement, com se poden informar tota la gent que estigui interessada o tingui aquella corolla en el cap de dir vull emprendre, vull dedicar-me en el camp, però tinc una iniciativa, com ho poden fer, quan obriu les inscripcions, ja estan en marxa?
Sí, doncs mira, aquesta nova edició de Rural App, que és la quarta edició, la vàrem obrir divendres, aquest divendres mateix. Si les persones avui s'atraquen a la fira de la casa i el món rural, podran fer inclús allà mateix inscripció, i si no, directament a través de la nostra pàgina web, www.mallorcarural.cat, allà trobaran tota la informació per poder-se inscriure.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Magdalena, que vagi molt bé aquesta fira i aquest nou projecte de Rural App.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Gràcies. Au, anem a fer una petita aturadeta, però hem de xerrar també amb un firaire.
Sí, sí, és que el tenim en el telèfon.
El tenim, el tenim.
Idò, vinga. Una petita pausa i sí. Després on anem, a bon? En el RAM.
En el RAM, oh.
Como el cometa Ale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y otras preguntas sin nombre. Se te ha notado al llegar. Te has convertido en alguien tan separada del suelo como si fuera un ángel. O aterriza de nuevo.
La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és diversió. Obrir cada dia, acompanyar, liderar, cuidar, investigar, protegir, compartir, emprendre i aprendre. Les coses ordinàries ens fan ser dones extraordinàries.
Transforma el dia a dia amb els nous tallers del Consell de Mallorca. Descobreix totes les activitats disponibles al teu municipi. Un programa obert a tothom. www.consellde-mallorca.es
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
La gran vida.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Y estaban pinchando el disco que a mí tanto me ponen.
Ara anàvem. Molt anàvem en els cotxes de xoc, que t'ho pareix.
Me veig.
Tu vols?
Me veig, sí, i tu de vegades ja...
Sí. Anàvem a la Fira del Ram.
Aquell senyor que se pujava darrere.
Quin senyor? Ah, sí, clar.
Que jo sempre pensava, què fa aquest senyor aquí?
Magí se'n rampa.
Sí, exacte, també.
Bueno, xerrant de la Fira del Ram, i és que és una fira tradicional d'aquestes dates aquí a Mallorca, des de sud de març, des de la diada de les illes, però hem de saber quines novetats hi ha, perquè Joan, mi, jo el que trobo és que hauríem d'anar, encara no hem anat.
Sí, jo, la rana.
La rana de tota la vida.
Que té aquella bandera de Mallorca, sempre, per cert, molt mallorquinistes. I, és vera, i que més, i el làtigo. El làtigo
és clàssic. Mítica. Sí. Però bé, anem a xerrar amb un firaire, ell és expert, és d'aquí de Can Ostre, i és per tot en Tano. Tano, bon dia.
Bon dia, com anem?
Com
bon
estàs? T'hem fet aixecar prest avui, eh?
No passa res, estem acostumats.
Vares fer llarg ahir, en el ram.
Sí, era les 12 de vespre, però no passa res. Nosaltres...
Ets la vida. Exacte, ets la vida de firaire. Escolta, Tano, Fira del Ram, un any més, jo no sé, els anys que du la fira, surten aquestes fotos de Mallorca antiga, ha canviat...
Bueno, la Fira del Ram se va crear al segle XVIII.
Ja me diràs.
I jo estic a la fira de l'any 60, vaig néixer a la fira.
Mare meva.
Sí, jo, des de que se feia a la Rambla, i els aparatos estaven a l'institut.
Sí.
D'aquí varen passar a Alemanya, aparatos a l'institut, Camino de Jesús, després varen anar a Polígono de Levante, la catedral, i després Polígono de Levante, i després varen tornar allà a Camino de Jesús.
El Camí de Jesús, perquè mos entenguem, és el parc de Sarriera, no, Álvaro? El que ara és el parc de Sarriera.
El que era el parc de Sarriera.
Anant cap al cementeri.
Exacte. Sí. Jo, quan era petit, anàvem allà. Llavors ja vareu passar ara som Fusteret.
Som Fusteret, sí.
En el polígon de Palma. Tano, escolta, bé, ara que sabem això, que ja tu vares néixer a la Fira del Ram, com ha canviat aquesta fira?
Bueno, no té res que veure tot el que són màquines d'ara, el que hi havia abans. La tecnologia ja ha canviat totalment. Qualsevol màquina d'aquestes té una tecnologia total. Això, les màquines bones se fan a Itàlia. No té res que veure amb el que se feia abans. La seguretat ante todo. Seguretat de les persones.
Clar, és a dir, abans era una cosa més humil, més senzilla, no?, podríem dir, però sí, darrerament, sí. Les darreres dècades, la cosa ha anat canviant.
Sí.
I cada vegada, de fet, tot costa més, s'hora de muntar, s'hora de desfer, seguretat, m'imagino que vos demanen cada vegada també la burocràcia, no?, cada vegada és més farragosa, també.
Bueno, en part el que toca, perquè cada vegada que muntar la fira, ve un enginyer, ve, controla tot, que estigui ben muntat, cables, extintors... Sí, és total, eh? O sigui,
ja. I, Tano, ara estem en un moment de crisi mundial del petroli, cada any és més difícil, jo sé que molt de firaires que venen d'altres llocs d'Espanya amb grans atraccions a la fira, clar, els costa més venir fins a Mallorca. Vull dir...
Sí. Heu de tenir en compte que el firaire que ve de la península fa un gran esforç per venir aquí. Hi ha gent que són de Sevilla, fan 1.000 quilòmetres per intentar estar a la Fira del Ram. La Fira del Ram és una de les 5 fires més importants d'Espanya. Per això ja m'agradaria que el mallorquí baixés dels pobles perquè, cago en dena, quan ja xerren sols de Artà, Cap de Pere, uf, és que bajar a Palma,
però és el nou lloc.
Clar.
I aprofitar aquesta fira pels nins. No sé, hi ha màquines de primera tecnologia que van a la fira més important d'Espanya. Sevilla, Còrdoba, no sé, la fira d'Albacete, no sé. És important, o sigui, que venguin a veure la fira, a passejar. Tenim un bon pàrquing, el firaire s'esforça molt, no sé, en tenir aquesta fira a punt, i li costa bastant venir aquesta fira, bastant.
I passau pena que molts de firaires deixin de venir? O en el final l'acaben venint sempre?
Sí, claro que sí, perquè no totes les atraccions guanyen dos pes, eh? No totes les atraccions. Costa bastant venir aquesta fira.
Clar, perquè hem de pensar...
Fira... Fa molt d'esforç, no?
Hem de pensar això, que no només és venir, es transporta, es barco i tot això, sinó que, a més, heu d'estar aquí, heu de viure aquí...
Correcte.
I tota la
logística de
que
d'estar
aquí.
La logística personal, tema de llum, després, entre tots, hem de pagar ambulàncies, seguretat de Safira, perquè hi ha seguretat total, hi ha una empresa de seguretat que controla Safira... No, és una fira segura, la gent va venir a passejar, i no sé, és una fira bastant guapa, hi ha màquines de primer ordre, i tot està bastant bé.
I què pensa quan...
Aunque sigui només a passejar.
I, sí, però normalment la gent en el final colcarà a qualque banda. Què opina de la gent que diu? És que no venc perquè la fira és caríssima.
Mem, és que ja és tot.
Tot és car,
clar. Però, claro, han de tenir en compte que els fireires que venen, per exemple, la Nòria du 10-12 trailers, més personal, més clar. Llum, més puesto. Claro, és que tot això han de cobrir gastos.
Clar,
per
que...
això, nosaltres estem fent entre setmana estiquet de 2x1, perquè si ja em pugui venir entre setmana i pugui aprofitar, és que té diversos lots, aprofitar de venir a la fira del RAM.
Clar, perquè hem de pensar això. La fira està oberta cada dia.
Exacte, la fira no tanqui cap dia.
La fira està oberta cada dia, els capvespres i els vespres fins a les...
Hombre, el diumenge, el dissabte fins a les 12, el diumenge fins a les 11.
Ah, molt bé, molt bé. I a horari n'hi ha per triar, no hi ha excusa.
Sí.
Escolta, i Tano, ara ja xerrant un poc més de tu, on te poden trobar si venim? Perquè ara en Joan i jo, si venim, ens hem de trobar a qualque lloc.
Bueno, nosaltres estem en el pàrquing de dins.
Sí.
És un remol que posa Miguel Artesano fent creix gofres i després tenim pesca de patitos i tot això.
Jo no això és la nostra.
Jo feia la pesca de patitos. Això és un dels primers records que tenc de la meva infància.
Artist.
Pesca de patitos en el RAM, jo tenc 40, faré 46 la setmana que ve, sempre duc tot el cap de setmana dient que faré es cumple.
Fa una propaganda.
Però és que el primer record que tenc de memòria és els patitos de la fira del RAM.
Sí.
O sigui, ja fa 46 anys que ho feia.
Sí. És un clàssic que a mi ens els agrada bastant.
Idò, Tano, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé aquesta fira, mos apuntam, vendrem a caçar patitos d'aquests, a pescar patitos.
I a menjar un crep, un bon pres feim... Fem gofres caseros.
Ah, que bo.
Hechos al instante. Jo tenc clients que només venen a menjar gofres. Dic, ven que se fira només a menjar gofres perquè és un dels millors gofres.
Ah, ja ara menjaria
un. Ja firà un peluche, també.
De sa marca aquesta. I bueno.
Que
i
bé.
Gent, pues, sa gent, els convidem a tota Mallorca que venguin perquè és una de les millors fires d'Espanya.
Moltes gràcies, Tano. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adéu.
Gràcies.
Avui, doncs, seguim aquí la Gran Vida, però anem a fer una petita aturada per la publicitat, el Còmodus, i després, Julio Bastida.
La Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és diversitat. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això el Consell de Mallorca té en marxa 13 projectes per millorar els accessos a Palma, com els nous carrils entre el polígon de Sonoms i la Via Cintura o altres intervencions a les entrades a Can Valero i a l'aeroport.
vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Diumenge a les 12 segueix el futbol balear.
Bon dia, benvinguts a Espostres en Joc.
Amb Espostres en Joc.
Amb els partits Atleti Balears, Atleti Lleida.
Barbastre, Andràs.
Poblense, Reus.
València B, Societat Esportiva Eivissa.
I Porreres, Terrassa.
I a les dues, la transmissió des de l'estadi de Sant Mos del partit de primera divisió Real Mallorca Espanyol.
Tots en directe a la ràdio pública i també ens podreu seguir al YouTube d'Esports i Vetres.
La gran vida. Còmodos. Quan Mimàs surt de la ràdio per xerrar amb la gent. Què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.
Molt bé, doncs, Raül, vaig sortir, això va ser divendres, val? I volia demanar a la gent a veure què tal, com va anar la pujada de preus i tal. I us he de dir que me vaig trobar un senyor, jo demanava per la benzina, i me trob un senyor que feia un renouent sa moto, que estava xocant no sé què feia, però me vaig
un
trobar...
Un brusquer.
Un brusquer, sí. Això és una moto aturada, aquí, que la feia neta. I dic, què fa, senyor?
Que feia neta és que el volador.
Sí, dic que està aturant la benzina. I després vaig xerrar amb ell i aquí començam a escoltar una mica com va el tema del petroli i tot això.
He vist que feia aquí rum, rum, la moto. No sabia... sap a quin preu està la benzina ara que posa la moto?
Quasi,
més o menys.
Quasi 2 euros.
Ja arribam a 2 euros, eh? Prescut a 2022, que van tenir aquella pujada.
Sí.
Què li pareix, la pujada de preus?
Un poc exagerada.
Sí.
Perquè només va començar la guerra d'Iran i el 100 de maig ja estaven pujant els preus.
D'on venia vostè, que feia tant de renou, que pareixia que venia de MotoGP?
No, és que s'havia banyat.
Hi havia, estava jugant. Sí. Jo passava pena dir que amb aquest rum, rum, i després han de posar benzina...
No, perquè era s'havia banyat d'això i fallava un poc. No.
De on ve vostè? D'on ve?
No, d'aquí, de ciutat.
Ah, viu aquí.
Visc aquí a ciutat, no.
I utilitza molt la moto o amplia més el cotxe?
Les dues coses, depèn. A vegades amplia el cotxe, si has de mestre dur càrrega o anar a fer compres, però normalment la moto, perquè... La dificultat que tenim normalment per aquesta zona és que, degut a que no hi ha sora, ve tothom aquí i trobar un lloc d'aparcament és bastant difícil.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Además, nada más que hay que mirar aquí. Yo vengo todos los días aquí a recoger a mi nieta y veo esto y digo, pero qué disparate es este. Pero lo más terrible, lo más triste de esto es cómo este gobierno, a esta altura del campeonato, no ha tomado una medida. El gobierno central, me refiero.
M'agrada aquest símil futbolístico que ha hecho. A estas alturas de partido.
De partido. Sí.
Estamos en la segunda parte y aún no nos enteramos.
Exacto, y no nos enteramos. Y el presidente ha perdido, y entonces está en tontería, porque tontería odio. Eso es muy peligroso, ¿eh? El odio, ¿eh? Yo vengo del futuro, yo sé lo que es esto, ¿eh?
¿Vos te ves del futuro?
Sí.
Aquesta es bona.
Sí, yo vengo del futuro porque yo soy cubana, llevo 31 años aquí. Mis abuelos eran españoles.
¿Y a Cuba? ¿Cómo era Cuba?
Y Cuba, ya lo estamos viendo, las pruebas me remito. Entonces, bueno, me estoy muy preocupada porque veo que la deriva va en ese sentido. Todo esto es ley, todo esto yo lo viví en mi adolescencia. Nací en el 51.
¿Hay quien apaga?
Bueno, vaya, todo esto, además, esta ley del odio, cuando la escuché, digo, Dios mío, pero si yo hasta hace 20 años que lo escuché en mi país, lo mismo. Y cualquiera odie cualquiera, pero no, vamos a ver, que en Cuba, nosotros que somos, vamos a decirle un símil, afroespañoles, yo le puedo decir a una amiga mía negra, y ella decirme mi blanca, y no sé, no hay ningún tipo de odio entre... Y aquí todo se está convirtiendo muy peligroso, ¿eh?
I mentrestant, puja oli, pugen els xous, productes bàsics, la benzina...
Exacte.
Materials de construcció, per tant,
tot.
Ponderast.
Bueno.
Viva Cuba Libre.
Viva Cuba Libre.
¿Cuánto mide usted?
1,90. De la época 1,98, ahora ya con 79 años posiblemente tengo... cada any que passa vaig cap a baix.
En canvi, els preus pugen.
Els preus...
En canvi, els... No? Ha intentat posar benzina?
Bueno, ahir pues, encara estava una mica baix, però avui ja crec que està a 80 o arribarà fins als 2, suposo.
I què farà quan pugin els dos? Omplirà el dipòsit o vostè posa 50 euros o 30 euros sempre el mateix?
Sempre el mateix, no. Jo no ompliré, jo estic jubilat. El que haurà de restringir una mica les sortides i anar lluny, en fi, he de fer alguna cosa. Però la gent que té una empresa, un autònom, estan fotuts. O sigui, aquesta gent estan fotuts.
I ara què farà? Omplirà el dipòsit o què farà?
30 euros i... per 15 dies.
Pot posar la benzina mentre xerram, si vol, perquè així no és cosa que torni a pujar, tens que agafes la manguera, que això podria ser, també.
No m'estranyaria.
Fins a on arribarem? Perquè ara en les guerres tot puja.
Bueno, no sé si és per molts de les guerres o per lo que és, però duim una temporada que tot puja. I què hem de fer? Aguantar-nos.
Hem d'aguantar. I ara posarà, m'ha dit, 30 euros.
30 euros.
Ho ha marcat o... cosa que se passi i no, no. Pot ser diferència?
No. Hem d'anar ajustats, eh?
I a l'hora de fer la compra també nota que ha pujat, això?
Sí, la compra sí, molt.
En quin producte s'ho ha notat, sobretot?
Alimentació, perquè l'altre que no és bàsic, pues no comprar, està en lleig, no?
Vos en recordeu del preu de l'oli, eh? Com va pujar? Pagaven 12 i 15 euros per una botella de litre d'oli.
Sí.
Què t'apareix?
Tot puja.
Què t'apareix? Què has fet? Amb aquesta senyora? Vengo del futuro.
Jo com va dir això?
M'ha fet com a por.
Dic, ara que m'ho diràs, després ho ha explicat.
Sí, no, i de vius. Vius el que ell ja sap.
Exacte. Res, que hem d'anar a Codi Vermell, que tenim Julio aquí assegut.
Sí, no, aquest no és el futuro, aquest és el presente.
Presente. I de venga, anem a presentar temes.
De 9 a 12, viu la gran vida.
I de vinga, que és hora de mirar de cara a l'actualitat i tenim en nosaltres el periodista delegat d'Hoquei Diario, Julio Bastida, especialista en successos i tribunals. Com estàs?
Què tal? Bon dia a tots.
Bon dia, m'agrada...
Jo vinc del futur,
No, però vens una mica així d'esport...
En general,
de matí.
És que la ràdio té això.
Però un moment. No vos fico en jo, perquè vinc en Xandall.
No.
Quan aquí tenia en Raül Baix, que va en gorra.
Sí. No, vaig amb boina. No, les coses com són.
Perdona un segon. El manco en aquesta secció, que és de llei d'ordre, de coses de seguretat, sempre, quan estan a cobert, han d'anar descoberts. O sigui, no se pot dur gorra.
Però pensa que jo som del món artisteo, m'entens?
El meu
epígrafe posa artistes i toreros, i per tant, mos poden permetre totes aquestes coses.
Artistes i toreros. A veure, quan hem d'omplir una casella, artistes i toreros. També falta bombero torero i ja ho tenim.
Ja que poso torero...
Està prohibit, això, ja, del bombero torero.
Ai, Déu meu.
Ja està.
Bueno, què ha passat? Què ha estat?
Què ha passat aquesta setmana, Julio?
Bueno, tenim moltes coses, però el primer de tot hem de fer un incís important. S'ha muntat un pollo espectacular amb una notícia que van treure ahir i que avui continuem. I no és que sigui molt de successos, però és divertida. Tenim els hospitals que ara fan pagar 8 euros en 50 o 11 en 84 per veure la tele cada dia. Vosaltres estàveu a favor o estàveu en contra?
A mi em pareix fatalíssim.
En contra la tele l'any 2026, que s'havia de pagar per veure la tele.
Si vols veure la tele, només la tele, l'habitual, els canals, IB3 i tal, això, 8,50 o 1,40 per hora.
Me pareix fatal perquè IB3 ja ho pagam entre tots i totes, així que aquest, el manco IB3 i Televisió Espanyola,
hauria de ser
gratis.
Després, si vols ja Netflix i tal, 11,85 per dia. Això només són els pares. Què han fet la gent? S'ha revelat i s'ha dut la seva pròpia tele.
M'encanta.
I avui tenim la portada d'Hoquei Balears que ja duin la gent a les habitacions en les teles particulars. I la gent diu que no entén com a l'hospital han de pagar i a la presó és gratis.
Ah, és a dir, a la presó poden tenir televisió?
Sí, tu te compres una tele, però ja és per tu. I, quan, i quan surts, te l'endús.
La presó és actual, eh? No s'antiga, que ja és un altre merder.
Sí, no.
Allà ocupes.
Sí, però home, anem a veure. És a dir, això entenc jo que és una empresa privada que té les televisions, que posa les televisions a l'hospital, però clar, amb aquestes televisions, amb aquest cost, vull dir, no paga les televisions, paga un cine, perquè 11 euros cada dia, no ho sé.
Han xerrat en la conselleria.
De fet, nosaltres pagam perquè la gent vegi la tele a la presó i han de pagar per nosaltres veure-la a l'hospital quan mos ingressen. És que
correcte, hem xerrat en la conselleria, m'ho ha donat una explicació bastant lògica. M'ho ha dit que, igual que, per exemple, l'hospital d'Inca és gratuïta a la televisió, a Sons Pares no és gratuïta perquè quan se va construir se va fer amb una concessió que se donava durant una sèrie d'anys a lloguer de les televisions, també del pàrquing, etc etc. Varen recuperar el del pàrquing, vos no recordeu que
sí,
era de pago?
Sí, sí.
Sí. El govern balear va pagar 22 milions d'euros a la concessionari i ho va recuperar i ara és gratuït. Però la tele va dir no, aquí no. Qui vulgui que pagui. I ara s'ha de pagar. Però te donen l'oportunitat de dubtar de la teva tele.
Ho pot fer, o sigui, sí. No...
Bé, avui en bueno. dia, en les tablets i això ho tenim com a més senzill, no? Si no, sempre també podeu escoltar i vetre ràdio a través de la app.
Exacte.
I vetre ràdio i vetre televisió, que podeu escoltar en directe, a la tablet, en el mòbil, així que no hi ha excusa.
I això no ha passat a Son les Passes, però si hi ha un centre mèdic, no?, que hi ha hagut un detingut, que és un jove, per agredir a un metge. Bé, és típic te voy a rajar, no?
Correcte.
Va amenaçar amb un te voy a rajar.
Espanyol, 25 anys, drogodependent, com vols prou imaginar, se va personar en el PAC de Salut de Son Gotleu i va començar ja a dir que volia el seu medicament. El metge se va presentar un dia que no tocava. El metge ho va rebre, li va donar el medicament i un període d'hora més tard va tornar. I va dir que ho havia perdut, que l'havien robat. Com sempre. Sempre li roben, aquest home. Sí. I volia més. Estan xerrant de lírica i, bueno, tanqui macines i tal. Li van dir que no. I, bueno, va començar ja a amenaçar tot Cristo. I, bueno, va intentar atacar en el vigilant, també en el metge, que ho estan passant molt malament el metge de Son Gotleu, per cert. I, en el final, va acabar detingut.
I doc, quina alegria, tu, en tots els problemes que tenen els metges, com perquè, a més, t'amenacin.
No has pagat, la metge són guardeu.
Sí. Això sí que és una bona fira.
Però
sí.
Bueno,
una professió de risc.
Sí. Si avui vos pareix una professió de risc, és ser professor d'autoescola. Això és el tema de la setmana.
També.
Això és el tema de la setmana. Tothom en parla d'aquest tema. Què ha passat? Imagineu la situació. Tu ets un al·lot que t'estàs examinant del carnet de conduir. Vas tranquil·lament tu en el comandament del cotxe, a de vora tu tens el teu professor i darrere...
Un home sèrio, normalment, sí, és professor.
Un home sèrio i darrere l'examinadora de la DGT de tràfic, o sigui, l'examinadora.
Sí.
I en un moment donat te va donant instruccions l'examinadora i t'està duent directament... O sigui, l'examinadora ja te du directament cap a una rotonda que és de la presó de les dones, que està darrere i que hi ha. Pues sí. Allà, que hi ha un control de la Guàrdia Civil. Te du directament cap al control de la Guàrdia Civil. T'atura la Guàrdia Civil i li fan les proves d'alcohol i drogues en el professor. I tu diràs, per què li fan el professor si és qui va conduint l'alumne? Perquè, segons m'ho han explicat els experts, l'alumne no té carnet de conduir. Per tant, no és un conductor. El conductor és el professor. És que va en sus pedals.
Que té, de fet, pot frenar, ja té un altre pedal.
Tanta sort que pot frenar.
Sí, exacte, si no.
Correcte, li fan les proves i dona positiu en cocaïna. Què vols per això?
Molt bé. O sigui,
l'hem entretingut.
Una monada.
I, a més, feia un olor ja alcohol i tal, però, bueno, va donar positiu en...
Me l'imagino, quan li da la gana, gira a la dreta. Saps? S'explicacions així, una mica com a...
Lo millor de tot és que té antecedents per lo mateix. O sigui, que ja és reincident. I aquesta autoescola, que no direm el nom, pues, també ja ha tingut tres problemes en tres professors que també han donat positiu amb alcohol o drogues.
I doncs la senyora que anava darrere, no, l'examinador, ja ho va veure i va dir, anem cap allà.
Jo crec que
ho va fer molt bé, no?
Jo crec que és una enterrona. Ja era una enterrona perquè sabien perfectament que aquest tio donava positiu i van muntar un control a posta en aquesta rotonda. I ja,
però no l'esperaven, perquè si no, perquè la van aturar.
No, jo crec que l'examinadora ja sabia, hi ha molt d'indici que aquest home se presentava sempre o drogat o begut, i va xerrar en la Guàrdia Civil, i la Guàrdia Civil va muntar un control a posta.
Molt bé.
I ho van arreplegar, o sigui, tenia raó.
Mira com són les coses, eh? Jo vaig acabar el carnet de conduir, el pràctic, aquí darrere.
Aquí darrere?
Just aquí darrere, i Petra Ràdio.
I el vas aprovar?
Sí,
aquí,
sí, la primera, la primera. La senyora, la meva Patricia, me'n record, l'examinadora, me va dir, me va posar mal la cara, i va dir, me sabe mal, però crec que no. I dic, cago en nena, tot l'estiu fora cotxe. Però va ser mentida, va ser aprovat.
Se va posar super sèria, però
sí,
va ser...
Sí. Va ser just aquí darrere, mira totes les coses de la vida.
I dues la boina, també?
Possiblement. Si no m'he pentinat, dues la boina.
I li va dir que eres d'espectàculos i torero.
Ja ho sabia. Ja ho sabia, ja. Ja feia 4 o 5 anys que era pel món, jo.
Vale,
vinga, mem, què més?
Què és això de 27 perros assassinats en un ferri?
Vale, això és el que va passar, que un caçadors se'n van anar a fer preparació per als seus animals, pels cans, que són animals molt cars, per cert, són especialistes en caça, van anar a un país europeu, que ara no me'n record, però quan tornaven, varen donar a una companyia que s'encarrega de dur animals, de transportar animals, perquè fes el viatge de Barcelona fins a Palma, fins a Mallorca, en el ferri. Què va passar? Anaven dins una furgoneta, sabeu que la furgoneta se va espanyar el que és el sistema de refrigeració i tots els animals, o gairebé tot, 27, varen morir. Quan van arribar aquí, a Ceprona, de la Guàrdia Civil, ja els estaven esperant, perquè, evidentment, una autèntica massacre, 27 animals morts allà de dins, i se va iniciar una investigació. I ara, la investigació ha donat de que hi ha aquestes persones que estaven, que havien de cuidar per aquests animals, estan imputats per un delicte de maltractament animal. Per tant, alerta, perquè el maltractament animal està pesat, o sigui, està condemnat amb mesos de presó i quanties molt important. De fet, aquesta setmana han conegut que un home de 80 anys va matar en Escà, un crep petit, del seu veïnat, recordeu, 80 anys, va matar en Escà, molt petit, del seu veïnat, perquè...
Amb una escopeta de balins.
De balins, sí. Atacava les gallines, i alerta, que li ha caigut quasi 2 anys de presó i 10.000 euros de multa. Per tant, està més penat el maltractament d'animal i aquestes coses que no pegar una persona, o sigui, perquè veieu.
I per sort, perquè aquestes coses me superen, han condemnat una persona a 72 anys de presó, en aquest cas, la manada de Magaluf.
Sí, ha estat a la manada, eren 6 persones, eren 6 joves.
Se suma
de 6, 72 anys de presó, ha hagut un pacte, un acord amb la fiscalia, a l'audiència de Palma, han de dir que són francesos, 6 francesos que coneixen a una compatriota a un hotel de Magaluf. Allà l'agafen, la reduen a l'habitació i entre tots 6 violen en repetides ocasions en aquesta nina de 18 anys. Quan surten, el vigilant de seguretat de l'hotel s'apercaten, criden a la policia, aconsegueixen controlar en aquests 6 francesos i ara ha estat quan li han condemnat a 72 anys de presó. I hem de dir que no només la varen agredir sexualment, sinó que varen fer 21 vídeos d'aquesta gravació. Quan era un darrere l'altre, gravaven i després ho enviaven per WhatsApp. Per tant, a més de que varen agredir sexualment, són curts, perquè ho varen gravar i tenen totes les proves segures.
Jo és que l'altre dia, quan tu veies la declaració i tal, vaig pensar, dic, aquesta gent, tot aquestes han estat a Mallorca o els han fet venir a posta per aquest judici?
No, els han fet venir.
Els han fet venir, no? Clar, perquè jo pensava, a vegades, jo que sé, venen els turistes, fan qualsevol desbarat i tal, i com que llavors van al seu país, aquí no passa res.
No
és a dir, els han fet venir en el judici.
Hem d'explicar com s'ha produït això. El que varen fer és, els varen detenir, van estar una setmana, si no vaig errat, a presó, aquí a Palma. Després, tots són francesos, víctima i agressors, els van deixar en llibertat en càrrecs i van comunicar-se que estem a Eurocop, estem tot a Europol, totes les policies europees. Se va encarregar la policia francesa de custodiar, que no fugiguessin del país, i s'havien de presentar cada 15 dies a un jutjat de França. En el moment que ja ha començat el judici, han vengut tots cap aquí i ja havia un acord de fiscalia. Per tant, li ha sortit bé, eh? O sigui, perquè 72 anys entre 6 tampoc estan, sense banda que alguns li han tocat 11, altres 13. Hi ha un que eren 6, perquè era el que Manco Participació va tenir, però que una violació tan repetida i en tantes vegades surti per 10 anys de presó és l'habitual.
Me pareix gratis, 10 anys.
Mare meva, sí, exacte. Però, bueno, Joanmi, tenim més cosetes avui, no?
Tenim més cosetes, sí, però també podem posar un poquet de música.
Bon hem d'anar?
Sí, són les 9.58 i res, a les 10. Clar. Bulletins horaris, clar. I després dues hores més de programa encara.
Vinga, doncs, anem a escoltar els informatius i ja tornem.
Vinga. Running down to the river, taking a white to the dark side.